Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són les 6. Bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem mitja hora de ràdio en directe amb actualitat i anàlisi per a tots vosaltres. Avui és notícia l'esport i particularment el futbol i la Lliga Espanyola, que torna a primera divisió amb un Sevilla-Betis després que ahir es jugués la segona part d'un pendent Rayo Vallecano-Albacete. Comença aquesta dinàmica, però en un context molt excepcional. En parlarem des de la visió sociològica i també, per què no, des de la dels aficionats. Amb Joan Gaspart, que va ser vicepresident del Barça i president també de l'entitat, i que actualment és el responsable d'afers internacionals i institucionals de la Federació Espanyola de Futbol, entre altres activitats que realitza el conegut empresari Joan Gaspart. Això serà després del resum de l'actualitat, que ara ens posem a fer, com sempre. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Afloren 20.000 casos més de Covid-19 a Espanya, alguns d'un mes abans del primer positiu.
Així és, el Ministeri de Sanitat ha tornat a publicar les dades històriques d'evolució de l'epidèmia i en els nous mètodes de recompte aplicats al web del Centre Nacional d'Epidemiologia han aflorat gairebé 20.000 casos nous de coronavirus, com tu deies. Sobre l'evolució de l'epidèmia també hi ha un altre element destacat. La sèrie històrica otorga ara contagis en dates molt més avançades del que sabien fins ara. El primer cas confirmat a Espanya es va conèixer el dia 31 de gener. El més sorprenent, però, és que, segons el Ministeri, hi ha casos a Espanya ja des d'un mes abans, a principi de gener.
I un altre estudi que hem conegut és precisament referit a aigües residuals de Barcelona i que també ha permès descobrir la presència de Covid-19, concretament 40 dies abans del primer cas oficial, en aquest cas.
Així ho indiquen les aigües residuals de la ciutat d'aquella data, analitzades posteriorment per Albert Bosch, que és catedràtic de microbiologia de la Universitat de Barcelona. Bosch ha explicat que no ha trobat coronavirus en mostres més antigues, però sí en mostres del 15 de gener. El primer positiu de Covid-19 a Catalunya, a Barcelona, no es va confirmar fins 40 dies més tard, el 25 de febrer, i encara faltaven dos mesos per al confinament de la Conca d'Òdena i la declaració de l'estat d'alarma. Bosch ha dit que el més probable és que aquesta circulació del virus anterior a la declaració del primer cas fos emmascarada per altres malalties respiratòries com la grip.
Els sanitaris volen millores estructurals més enllà d'una gratificació, la que va anunciar ahir el govern català, que consideren insuficient.
Així és, Ignasi, el sector sanitari considera que la retribució extraordinària anunciada aquest dimecres pel govern és un primer pas, però reclama que aquest reconeixement professional no sigui puntual i es consolidi a les nòmines. Algunes veus, a més, no estan d'acord amb els criteris anunciats. La consellera de Salut, Alba Vergés, i el vicepresident Pere Aragonès han explicat que s'hi destinaran 140 milions d'euros que s'abonaran el mes d'agost. La xifra que cada professional rebrà serà d'entre 1.350 i 350 euros en funció de la categoria laboral i, sobretot, del grau de presencialitat durant la crisi sanitària. Aquesta retribució extra també la rebran els professionals de les residències de gent gran i els centres sociosanitaris, que cobraran 900 euros com a màxim. Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, diu que la gratificació aprovada pel govern no és més que un gest, però els gestos també són importants.
Hem conegut avui un manifest de pares i mares pel dret a l'educació. Exigeixen un pla en cas de rebrot.
Pares i mares han impulsat un manifest, aquest manifest, en què demanen la reobertura immediata de les escoles perquè són un servei essencial que ha estat menystingut i s'ha vulnerat el dret fonamental a l'educació dels alumnes, segons ells. Aglutinat sota el nom Tornem a les escoles, exigeixen que en cas de rebrot es treballi perquè l'afectació en l'educació sigui la mínima possible. Afegeixen que escoles i instituts van ser els primers a tancar i seran els últims a obrir. Denuncien que les qüestions econòmiques han passat pel davant de les necessitats de menors i consideren el retorn plenament presencial al setembre per a tot l'alumnat com un mínim irrenunciable.
I ha mort l'actriu barcelonina Rosa Maria Sardà, una força escènica molt popular i admirada.
Així és, Ignasi, ha mort Rosa Maria Sardà als 78 anys, segons ha confirmat a Twitter l'Acadèmia de Ciències i Arts Cinematogràfiques Espanyola. Feia temps que patia un càncer. La seva força era feta d'una natura a l'abast de molt pocs. Rosa Maria Sardà ho podia fer tot, com les més grans. No se sabia amb quina en sortiria darrere les ulleres de sol que tant li costava treure's. No era dòcil i ella mateix se'n reia. La televisió li havia donat gran popularitat i el seu vincle amb la Trinca l'havia convertida de molt jove en un dels personatges més estimats del país. Irònica, de gran intel·ligència, Rosa Maria Sardà també era una desmitificadora de tot divisme, ella que es deia a si mateix la Sardà.
Que descansi en pau, des d'aquí la recordem, i un missatge de condol també per a la seva família i els seus éssers estimats. I parlem també de Càritas, perquè les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya estan fent públiques aquests dies, la de Barcelona, per exemple, ho farà demà, i la de Tarragona ho ha fet avui, les memòries del 2019, alhora que analitzen l'impacte del Covid-19 a les llars.
Com cada any, les diferents Càritas diocesanes de Catalunya publiquen aquesta memòria anual on exposen totes les dades relacionades amb l'acció social i econòmica que han desenvolupat. D'aquesta manera es poden veure els nombres de persones que s'han beneficiat de les seves ajudes arreu del territori, així com també els recursos que han destinat en cadascuna de les seves intervencions. En aquesta ocasió, degut a la situació excepcional causada per la pandèmia del Covid-19, les diverses Càritas de Catalunya han aprofitat la presentació de la memòria de 2019 per analitzar l'impacte del virus a les llars catalanes, que ha obligat l'entitat a multiplicar els esforços els darrers mesos.
I hem de parlar avui d'esports, perquè torna la Lliga Espanyola amb el Sevilla Betis, sense públic tots els partits i amb un dispositiu especial.
Així és, Ignasi, torna, per fi comença la nova Lliga i ho fa amb una prova de foc. Sevilla, vestida de futbol per al derbi de la ciutat, a porta tancada i mirat amb lupa, no tant pel resultat com pel control i la seguretat. Un dispositiu especial de la policia vol evitar aglomeracions a les rodalies de l'estadi Sánchez Pizjuán. Controls, tanques, agents per evitar imatges de derbis anteriors, com les dels aficionats rebent l'autobús de l'equip o bars plens per veure el partit. Les aficions han de donar exemple de geni, de seny en aquest cas. A les penyes es preparen per rebre també seguidors, però amb un aforament controlat i totes les mesures. Una recomanació que s'ha fet, el lema ara en la pandèmia, quedeu-vos a casa aquest cop per veure com torna la nostra Lliga. Recordem que el partit d'avui, el Sevilla-Betis, serà a partir de les 10 de la nit i que el Barça jugarà el seu partit de retorn aquest dissabte també a les 10 de la nit contra el Mallorca en Son Moix, i l'Espanyol, en situació crítica, jugarà el mateix dissabte a les 2 de la tarda a Cornellà contra l'Alavés.
Doncs fins aquí el resum de l'actualitat. Passen 7 minuts de les 6. I com sempre a aquesta hora, com també fem al matí, oferim aquesta aportació personal, aquest pensament del dia, que avui ens ofereix el doctor en Ciències de l'Educació i president de l'Associació Mirada Solidària, Miquel Albert Soler.
Ben trobats, amics i amigues oients de Ràdio Estel. Imagineu per un moment que aterreu en un territori desconegut i quan us aneu a informar per saber a quina mena de lloc heu anat a parar, descobriu que en aquell lloc tenen una presidenta de Parlament empresonada per haver permès un debat, una colla de diputats i diputades electes empresonats o a l'exili per haver fet un referèndum, i tenen un rei, un cap d'estat, que no pot ser jutjat encara que cometi delictes. Què pensaríeu? Us hi quedaríeu a viure? O potser faríeu alguna cosa per canviar aquesta situació? Doncs pensem-hi, perquè això és Espanya i Catalunya necessita urgentment una solució. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
El mirador de l'actualitat.
Cinc minuts i mig i serà un quart de set. El Barça és líder de la Lliga Espanyola amb 2 punts d'avantatge sobre el Madrid. Això seria notícia habitual si hagués tingut aquesta competició una certa continuïtat. La crisi del coronavirus i el confinament ha obligat a aturar les competicions esportives i aquí, a casa nostra, a Catalunya particularment, el futbol continua sent l'esport rei. Avui volem parlar del fenomen esportiu i del retorn de la Lliga amb un home molt vinculat, des de la seva condició també d'empresari i d'home de la societat civil catalana, amb l'esport. Joan Gaspar va ser vicepresident i president del Futbol Club Barcelona i des de l'estiu de 2017 és ara el vicepresident per Afers Internacionals i Institucionals de la Federació Espanyola de Futbol. També és president del Consorci Turisme de Barcelona. Senyor Joan Gaspar, també amic d'aquesta casa de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Com està?
Molt bé.
Tenia vostè ganes de futbol? L'ha trobat a faltar?
Bueno, a mi el futbol m'apassiona, però més que el futbol, qui m'apassiona és el Barça. M'ho permets ser molt clar. Per mi la temporada 19-20 ja s'ha acabat. El Barça ha sigut campió i s'ha acabat. Avui la història l'escric jo, no l'escriuen els altres. I a mi aquesta pantomina dels partits que queden aquí a final de temporada, a porta tancada i sense espectadors i tal qual, per mi no. Per mi, eh? A molta gent potser sí, per mi no. Per mi el Barça ha sigut campió de la temporada 19-20 i s'ha acabat. I aquests partits, doncs, com si fossin amistosos.
Sí.
Aunque no guanyi el Barça, aunque guanyés la Lliga el Barça
en aquests partits,
doncs, m'és igual.
Per vostè és campió ja ara, després dels partits que s'han jugat en públic.
Per mi no és futbol. Per mi no és partit de futbol sense públic. Uh-huh. És una altra cosa.
Per tant, creu que s'hauria d'haver fet com a França i en alguns altres països, acabar la competició?
Acabar la competició si no es pot fer el que és el món del futbol. El món del futbol és amb espectadors, punt. Llavors, ha primat per sobre de tot els diners, que em sembla molt bé, amb una falta de respecte total i absoluta pel soci, que haurà pagat l'abonament dels seus carnets tota la temporada, i a més tindrà que pagar per veure el partit per televisió, perquè no serà gratis, televisió. Tens que pagar. Jo, a més, com jo sóc un home molt futbolero, jo al Barça partit sense públic no em val. I a més, això perjudica, aquí podríem entrar en una discussió esportiva, per mi perjudica més els grans, i en aquest cas el meu Barça, sense públic, perquè no hi ha dubte que el Camp Nou el públic és el jugador 12. Jugar 11 contra 11, per més que el Barça tingui un gran equip i el que tu vulguis, però sense públic pues, es perd la força del que és el jugador número 12. I quan juguem fora, bueno, pues, tenim el risc de que l'afició ja no és nostra, a pesar de que el Barça és un equip que té uns seguidors molt fidels a fora, per tant, no sé, el partit que se juga a Mallorca, pues, fàcil, 10.000 culers haguessin estat a Somoix, segur.
Sí, sí, i tant. Senyor Gaspar, malgrat tot, vostè seguirà la competició o promet una mica la seva retirada fins que torni al públic?
Bueno, jo estic en vaga, ja. Jo per mi el Barça ha guanyat la Lliga, per tant...
Està en vaga de futbol.
Ja ho he celebrat. I després, ja, com ja ho he dit, ja sé que això no agradarà a tots els que sentin en aquests moments Ràdio Estel, però bueno, és el que jo penso i no es poden dir mentides. Si el líder, en vez de ser el Barça, hagués sigut el Madrid, la Lliga ja s'hagués acabat.
Sí, vostè n'està segur d'això? Tenint en compte que es mou per la Federació Espanyola i que coneix també molts madridistes des de l'enemistat esportiva.
Segur no es pot estar moltes coses, però el que hem fet en França, a veure, vull dir... No és que la Federació Francesa sigui del país Saint-Germain. Ha protestat el president de Lyon dient que no està d'acord, però ningú ha valorat el per què ha protestat. No ha protestat perquè no és el campió. És que estava el quint quan es va parar la Lliga. Uh-huh. No jugava ni la UEFA, ni la Champions.
Sí.
I això, pues, suposo que el president de Lyon, amb tot l'or del món, s'ha vist molt perjudicat. El Barça... sinó que de primer que de la segon, amb aquesta lliga pues, que no és la meva, perquè la meva ja ha acabat. Pues, uh-huh. Tampoc no perdrà diners de cara a l'any que ve. Per tant, el que està en joc és l'honor i el poder passar la història com que el Barça ha guanyat la lliga a la temporada 19-20. Bueno, pues, farem dos titulars. El Barça va guanyar la lliga a 19, si la guanya i el 20, i per mi ja l'ha guanyat, per tant ja som campions.
Senyor Gaspart, a banda d'això que vostè diu, que és molt respectable, sembla que no està tan clar que s'acabi la temporada al juliol i la Lliga Espanyola sense públic totalment. Hi ha alguna esperança que els estadis aquesta mateixa temporada encara puguin acollir un aforament limitat d'aficionats? Ja, com ho veu?
Ja no depèn del món del futbol, això ja depèn de com vagi l'evolució del virus. Perquè és veritat, amb això sí que estic d'acord amb tothom, i sobretot amb les autoritats sanitàries del país, d'Espanya, en aquest cas,
sí.
Perquè els camps estiguin plens de seguidors, es pot assumir el més mínim risc. Llavors, jo sóc partidari de que no es jugui, perquè per mi, per sobre del públic i de l'afició i el jugador número 12, està la vida de les persones. El risc, jo no me la jugaria.
Clar.
Però quan tu no te vols jugar una cosa, el que tens que fer doncs, és dir, bueno, doncs mira, mala pata, en tinc mala sort. Nosaltres, jo, tu, tots els que ens estan sentint, hem estat confinats durant 3 mesos a casa nostra. Home, molt simpàtic no ha sigut, ha sigut pesat i molt dur, eh?
Sens dubte.
Ho hem fet perquè ens ho han demanat. Bueno, doncs molt bé. Per què sobre la Lliga avui? Per un tema estrictament econòmic, no per un tema esportiu. No per un tema esportiu, per un tema econòmic. Mm-hmm. Perquè els clubs puguin cobrar almenys els drets de televisió. També és que per això no n'hi ha cap altre aspecte esportiu. Esportiu en absolut, perquè escolti, el futbol sense públic no és futbol. Ara, clar, per televisió, les televisions paguen molts diners, llavors aquesta forma tan mercantilista del futbol, que l'única prima són els diners, i que el soci del Barça, en aquest cas, o el soci del Madrid, o el soci de qualsevol equip d'Espanya, doncs tingui que veure el partit forçosament per televisió, si el vol veure, i pagar el partit, perquè per la televisió no el fan gratis, doncs la Lliga i la Federació i l'Estat haguessin tingut que ser una mica generosos. Mm. Més de dir que aquest partit es donarà per televisió de pago, doncs TV1, que haguéssim donat directament i ho hagués pagat Televisió Espanyola.
Per allò que deien de l'interès general, en aquest cas, o de compensar els socis perjudicats.
És la televisió de tota Espanya, dels uh-huh. espanyols, no? Pues, per tant, que Televisió Espanyola hagués donat els partits i hagués pagat els diners que es tenen que pagar. Com això és impossible, perquè, lògicament, cada empresa és un món, pues, s'ha buscat aquesta fórmula. Bueno, vull dir, hi ha gent que pot trobar que això pot perjudicar els petits, jo crec que perjudica els grans.
Vostè, senyor Gaspart, encara que té una visió molt crítica amb aquest retorn de la competició futbolística a Espanya sense públic, creu que, malgrat tot, el retorn del futbol pot ajudar a refer la maquinària productiva i financera de la societat? Perquè, no hi ha dubte, vostè ho diu, encara que es queixi que ha primat l'interès econòmic, podria tenir la part positiva aquestes properes setmanes per a l'economia del país, a Catalunya, a Espanya?
No, del país no, dels clubs sí.
Dels clubs, no. Però no pas del país.
Del país per què? Bueno, ja sé que el periodista és vostè, no sóc jo, però per què guanya el país? Que estarem més distrets demà a les 8 de la nit davant de la televisió?
Clar, no augmentarà el consum al carrer, necessàriament, no? Per exemple.
No, però benefici no hi haurà benefici. No s'ha fet pensant amb la gent. S'ha fet pensar en els clubs, per més que això. I a veure, la Lliga Professional, que hagi donat suport a això, jo ho entenc. Perquè la Lliga, que per cert, quan es va fundar, jo la vaig fundar amb altres clubs, té només un objectiu, només un. Guanyar diners perquè els clubs tinguin uns ingressos que els permeti doncs, fitxar i no tindre que pujar molt els abonos dels socis, o els carnets de socis. Perfecte, la Lliga ha fet la seva feina. Però la Federació Espanyola de Futbol, el que té que primar és la part esportiva, no la part econòmica dels clubs. Uh-huh. Passa que, clar, jo entenc, si jo fos president del Barça, ara fem un revés, vostè em fa aquesta pregunta.
Sí, si vostè fos president del Barça, exacte.
Què hagués contestat? El que he contestat o hagués dit, ui, si no hi ha futbol, a mi això em costa 1.000 milions d'euros. Igual, la xifra és la de menys.
Sí.
Que és doncs els partits que queden, que tots els donen al Barça, i si fos el president de Madrid dos coses el mateix, doncs jo estaria pensant en la butxaca i no pensaria tant si vull ser, torno a dir, sincer, pues, el meu pensament en aquests moments és com a soci, com a aficionat, com a fora de futbol.
Per tant, es posa també en la pell una mica dels presidents dels clubs.
Clar, és el seu negoci. A veure, el seu negoci, que és el nostre, eh? El cas del Barça, bueno, el Barça, el Madrid, el Bilbao i el Osasuna. Són els únics quatre clubs que els diners són els diners dels socis.
Sí, que no són societats anònimes, diguéssim.
A més, els que guanyaran més diners o perdran menys diners són persones físiques o societats anònimes o grups àrabs o grups xinesos, és igual. Els xinesos ja sap per on va. I a partir d'aquí, el Bilbao, el Osasuna, el Barcelona i el Real Madrid, no, estic d'acord, els diners que es guanyin per la televisió és un benefici pels socis, perquè els socis són els amos del club.
Sí, senyor Gaspar...
La pregunta era una mica, dir, com a home de futbol, li agrada aquest sistema de veure el futbol per televisió obligatòriament i no poder anar al camp? No, no m'agrada. Esportivament no m'agrada, eh? Esportivament. Econòmicament, ho entenc, però no m'agrada.
Sí. No m'agrada, però bueno. Bé, és el que ja l'hem entès perfectament, senyor Gaspar, i com que per a vostè ja s'ha acabat la Lliga, no li vull alimentar les rivalitats, que són molt lògiques, fins a sempre que es portin pacíficament, no?, les rivalitats amb l'Espanyol o amb el Madrid. En tot cas, creu vostè que, malgrat que per a vostè la competició no és aquesta, creu que el Barça mantindrà el liderat o ho espera? Perquè segur que ho desitja, malgrat tot.
Home, clar, sí, el que jo ja consideri el Barça campió no vol dir que ho consideri vostè, perquè vostè jo el tinc a respectar. I vostè...
Sí, no, ara jo no em definiré, però molts dels qui ens escolten potser pensen que sí que, sí que és adequat.
Estic escoltant, dir no, jo vull que el Barça sigui campió amb tots els partits, tal. Bueno, doncs jo el tinc a respectar també aquesta opinió. La meva és, ja ha sigut campió. A veure, bueno, ojalà no passi el que li vaig a dir ara, ojalà, eh? Ja no ho desitjo en absolut, eh? Avui comença, avui demà, aquesta setmana comença la Lliga.
Sí.
I per lo que sigui, el Barcelona perd el cap del...
Del Mallorca, Mallorca, sí.
Guanya el camp de l'Eibar. O amb l'Eibar, vaja. I el Madrid es posa líder. I la setmana que ve, pues, per lo que sigui, perquè pugen el número de persones, no perquè hagin anat al futbol, sinó perquè la situació dels turistes que vinguin a Barcelona o a Espanya, millor dit, però que sí, doncs puja el número de
contagis.
De contagis. I llavors es diu, no, senyors, es té que paralitzar. Llavors, qui és el campió? El que en aquell moment, perquè resulta que per salvar vides es té que tancar, perquè el futbol, com que no juguin... O, mira, ho posarem més fàcil. Juguen els partits, perdem a Mallorca, guanya el Madrid... i es contagien quatre jugadors. Que no ho vull, ni ho desitjo, eh?
No, ja sabem que no,
Vale. I quatre jugadors, què farà la Lliga, la Federació? Oh, ui, això no ho estàvem pensant. S'han contagiat quatre jugadors del no sé què, d'un equip. Això no ha funcionat. El públic no és culpable, però clar, el futbol, contacte, no sé què... Doncs mira, hi ha quatre... Hi havia un jugador que contagiava i s'ha contagiat. Es paralitza la Lliga. Doncs què? Quantes lligues... Vull dir, perquè això pot passar, desgraciadament, pot passar. Ojalà no passi, però pot passar, desgraciadament.
Sí,
bueno,
sí.
A partir d'aquí, doncs... bueno, és igual.
Sí, deixem-ho i, en tot cas, desitgem que sobretot la salut...
Sí, res, que guanyem tots els partits i que siguem campions. Però no ens oblidem que el Barça té que anar a jugar a Madrid, eh?
Sí. Efectivament, està pendent el...
Sí, el pendent, no? És un partit més dels que queden per jugar.
Sí, dels que queden per jugar. Bé, en tot cas... Senyor Joan Gaspart, expresident del Barça i amic d'aquesta casa, ha estat un plaer conversar amb vostè. Lamentem que en aquestes circumstàncies doncs, hi hagi aquesta visió que d'alguna manera enrareix una mica pel fet de no haver-hi públic i per altres raons. Jo li volia preguntar per acabar si mira millor els partits des de casa o a l'estadi, però em sembla que la resposta és òbvia. Vostè,
igual,
quan...
No, igual. Jo pateixo igual.
Pateix sempre, no?
Pateixo igual, perquè... Però, bueno, això ja és una qüestió molt personal.
Molt personal, sí.
Molt meva. Bueno, hi ha molta gent que pateix veient els partits per televisió. Perquè vostè es doni compte que, a part de que hagi estat president i vicepresident i un gran amic de Radio Estel, jo estic una mica sonat, perquè aquests dies de confinament han donat molts partits del Barça històrics, no? La final de Wembley, la final de Berlín, la final de...
I els ha reviscut, no?
I petit.
I fins i tot petit, sabent que havíem guanyat o no, segons el cas, però...
En això ja, ratlla, està una mica...
No es preocupi, senyor Gaspar, que l'entenem, que l'afició és molt misteriosa, a vegades, quan, molt personal.
Quan algú me'n tira la falta a Wembley, que jo hi era allà...
Ai, i si no la fica, no?
Li vaig dir a la meva dona, dic, si no la fica? Em va dir, va, passa't, pren una tila i està.
Molt bé.
Clar que la fica, no te recordes? Que fa molts anys que la va fica i tu estaves allà.
Sí, sí. Bueno, bé.
Però això és la passió, el forofo, però després també reconeixo que bueno, que no pateixo igual veient un partit de fa 10 anys que no...
Naturalment.
Demà el del Barça. Però bueno,
està entès.
Jo pateixo molt i això és la passió. Sí. Que jo tinc el Barça.
Moltes gràcies, senyor Joan Gaspar, per haver-nos acompanyat. Deixi'm acabar
sí,
amb un pont entre la rivalitat esportiva, i és que aquestes setmanes passades ens va deixar el qui va ser president del Madrid, Lorenzo Sanz. Sabem que, malgrat la gran rivalitat, vostès eren molt amics, per tant, un record també per a Lorenzo Sanz i per a tots els que han mort pel coronavirus.
El futbol, hi ha el que es diu la rivalitat esportiva, no hi ha rivalitat personal. La persona està per sobre de... Sí, per mi, amb el Florentino Pérez, amb el Lorenzo i amb tants presidents que jo no sóc amic esportivament parlant, però la persona pot molt més que no la meva passió. Estaríem arreglats.
I tant.
Jo vaig resar pel Lorenzo i em va saber molt greu que se n'anés, però perquè era amic meu. Però era amic meu com a persona. Com a persona.
Sí.
Com a president de Madrid ens les vam tindre durant molts anys.
Ho sabem.
I amb en Florentino no cal dir-ho, però com a persona jo els respecto, els aprecio i no tinc més que desitjar-los que tot vagi molt bé, salvo amb el camp esportiu.
Efectivament. Queda clar. Gràcies, senyor Joan Gaspart, una abraçada molt forta i esperem que, sobretot, aquesta pandèmia passi i tornem a la normalitat. Que vagi bé.
Gràcies, eh? Adéu.
3 minuts i seran 7:15.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Diari del Papa.
Els minuts finals del programa, com sempre, són per a l'actualitat del Sant Pare i de la Santa Seu. El papa ha demanat al poble brasiler que transmeti les seves pregàries i ha recomanat a tots els ciutadans del Brasil que es posin a la falda de la Mare de Déu d'Aparecida. Ho ha revelat així l'arcabisbe de la mateixa diòcesi d'Aparecida, Orlando Brandes, després d'haver rebut ahir una nova trucada telefònica de Francesc. En una entrevista a la televisió de l'església local, el prelat ha explicat que el Sant Pare va expressar la seva solidaritat i afecte al poble brasiler, especialment en aquest moment difícil de la pandèmia del Covid-19. És la tercera trucada del pontífex al Brasil durant l'actual crisi del coronavirus, ja que abans havia telefonat a l'arcabisbe de Manaus, Leonardo Steiner, i també a l'arcabisbe de São Paulo, el cardenal Odilo Petro Scherer, igualment per expressar la seva solidaritat. Segons l'arcabisbe Orlando Brandes, durant la conversa d'ahir, el papa va dir que prega per tots els brasilers i que segueix les notícies del país des d'una actitud de pregària. El pastor d'Aparecida ha assegurat que la seva diòcesi ha rebut aquest gran regal del bisbe de Roma coincidint amb la festa del Corpus. Brandes ha explicat, a més, que el papa també va recordar que ahir es va celebrar el dia de Sant Josep d'Anchieta, que el mateix francès va canonitzar i que igualment va marcar tant la vida dels brasilers. Durant l'entrevista, Orlando Brandes ha dit que el Sant Pare va recordar, en parlar per telèfon amb ell ahir, la seva visita a Aparecida l'any 2007, amb motiu de la 5a conferència d'Aparecida dels bisbes llatinoamericans, encara, aleshores, com a arcabisbe de Buenos Aires i, curiosament, com a relator del document de treball. Més recentment, ja com a papa, el 2013, durant la Jornada Mundial de la Joventut de Rio de Janeiro. L'arcabisbe brasiler ha comentat que Francesc també li ha parlat durant aquesta conversa de la imatge de la Mare de Déu d'Aparecida, que va ser entronitzada als jardins del Vaticà al setembre de 2016. Orlando Brandes ha subratllat que el papa va demanar al poble brasiler ahir una benedicció en el seu nom. Finalment ha destacat que, en acomiadar-se, el pontífex va transmetre als brasilers aquestes paraules d'encoratjament. Valor i esperança, som persones de fe.
L'actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
I el Papa recorda avui a tot el món que és la festa del Corpus Christi, tot i que està traslladada litúrgicament a diumenge en bona part del món per qüestions del calendari laboral. En un missatge de Twitter, Francesc reitera les paraules que pronunciava ahir durant l'audiència general quan animava tothom a veure Crist en els pobres i en els últims. Fins aquí el diari del Papa i fins aquí el mirador de l'actualitat.